A Ràdio Lota ens avancem al futur. Matrix. Matrix, un programa per descobrir les últimes tendències tecnològiques i totes les novetats en xarxes socials i aplicacions informàtiques. Matrix. A Matrix sabràs com et comunicaràs a cada moment. Si vols descobrir-ho abans que ningú, escolta Matrix els dimecres al migdia a Ràdio Lot amb David Gené. Matrix.
Què tal? Com esteu? Sabíeu que el català va ser el primer idioma després de l'anglès en el que va estar disponible a la Viquipèdia? I que més de 5 milions de persones consulten cada mes els seus articles en català? Avui parlarem de la Viquipèdia i també de cultura digital amb l'Àlex Hinojo, divulgador cultural i activista pel coneixement lliure i pels drets digitals. Us convido a relaxar-vos i venir de viatge Matrix amb mi durant els pròxims 25 minuts. Em dic David Gené, benvinguts a Ràdio Lot, benvinguts a Matrix.
Matrix, t'avancem el que vindrà.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Com dèiem, avui al Matrix parlarem de cultura digital, de coneixement i també de la Viquipèdia. Ho fem amb l'Àlex Hinojo. Què tal, Àlex? Com estàs?
Hola, molt bé, molt bé.
Explica'ns, pels qui no et coneixen, qui és Àlex Hinojo i a què et dediques.
Soc un gestor del coneixement, tinc formació en gestió cultural, gestió de museus i temes de tecnologia, i em dedico a la promoció de llengua i cultura catalana a nivell internacional. Faig projectes internacionals amb organitzacions culturals.
I com arribes fins aquí? És això, és a dir, això és algo que ja de petit et cridava l'atenció o evoluciones cap
tinc,
aquí?
Tinc dèria enciclopedista des de petit, per dir-ho així d'alguna manera. Sempre m'ha agradat conèixer tot de tot. O sigui, una persona molt curiosa. Des de petit, allò que anaves col·leccionant segells i anaves mirant els països, descobrint els països i anaves a l'enciclopèdia. I després em vaig formar molt a nivell tecnològic, perquè tenia un tiet que era allò que deien els hackers, saps, dels anys 80, ja. Sí. I em va agradar molt, i vaig tenir un ordenador, un Commodore d'aquells des de ben petit, i em vaig començar a formar. I sempre he fet, no sóc tecnòleg, o sigui, no sóc informàtic, ni, però sempre he fet de branca entre el negoci i la tecnologia. Entenc els dos mons i explico, i faig de traductor entre diverses comunitats. I mira, després, com que tota la cultura ha acabat sent digital, o hi ha una part important, més enllà de les arts escèniques i de carrer i tot això, hi ha hagut un triangle que m'ha agradat i estic per allà pel mig.
Ets segurament una de les persones que més ha contribuït, en aquest cas, a la Viquipèdia en català. Si no estic equivocat, les teves contribucions poden veure's en més de 60.000 articles de la Viquipèdia. Per algú que ens escolta i que ha sentit a parlar de la Viquipèdia, però no sap molt bé què és, com li podríem explicar?
La Viquipèdia és una enciclopèdia, que significa que és una síntesi de coneixement ja publicat, amb la particularitat que la pot editar tothom. Què significa això? Els viquipedistes són voluntaris, és important recalcar la paraula voluntaris, que en el nostre temps lliure ens dediquem a compilar informació ja publicada. Fem un resum de la informació que s'ha dit. Per exemple, s'ha mort la reina d'Anglaterra. Doncs el que fem és buscar totes les fonts que n'han parlat, des de l'informe de la Casa Reial fins a la premsa generalista, dir, va morir tal hora, va passar tal això, això són les reaccions que hi ha hagut de tals governs, tal política ha dit això i tal política ha dit l'altre. No ens ho podem inventar, sempre depèn que hi hagi informació publicada i un voluntari. Llavors tothom pot editar la Viquipèdia, tots els articles els pot editar tothom, però que estiguin bé complerts i actualitzats depèn d'això, que hi hagi un voluntari que hagi tingut ganes. Això què fa? Que hi ha articles, si mires l'article del Messi o del jugador del Barça de moda, està hiperactualitzat, i si mires l'article d'una ciutat secundària d'Angola, segurament el va fer algú el 2010 i allà s'ha quedat.
I això, perquè tal com ho expliques, a mi em sona una mica olla de grills, eh? I comentaves això, per exemple, de la reina d'Anglaterra o aquests articles de molta actualitat en els que segurament hi ha moltíssima gent editant simultàniament. Com es governa un ens d'aquest tipus?
Això funciona amb una tecnologia distribuïda que es diu Wiki, que tothom pot afegir contingut, tothom va editant, hi ha un control de canvis que pots veure quins canvis fa cadascun i pots anar afegint informació. No hi ha policia perquè tots fem de policies, el control és distribuït, tothom, una persona, un usuari, un ciutadà anònim, per dir-ho així, pot redreçar, recuperar una versió antiga quan veus que algú ha fet una tonteria amb un article. Tots els articles tenen associada una pàgina de discussió quan són temes polèmics, és a dir, com ens posem d'acord per parlar d'aquest tema o d'un altre, que seria més bé, més que una pàgina de discussió, com si fos la sala de redacció d'un diari, de com enfoquem aquest tema. Òbviament hi ha tensions, com tota la societat, i hi ha diversos punts de vista, i el que fan els articles o el que haurien de fer és incorporar diversos punts de vista, és a dir, segons a aquesta organització això és així i segons aquesta altra és així, allò com les manifestacions, segons la Guàrdia Civil i l'organització, doncs un article bo de la Wikipedia hauria d'incorporar totes dues tendències de manera jerarquitzada, és a dir, els científics aleguen o parlen això del canvi climàtic i és veritat, s'ha d'incorporar que hi ha un paràgraf que digui hi ha gent que ho nega completament i això té repercussions a l'economia, bla 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 bla.
Comentes que recull informació que ja ve d'altres fonts. Entenc aleshores que si, per exemple, els mitjans de comunicació tenen un biaix cap a un costat o cap a l'altre, al final la Wikipedia pot, diguéssim, pot combinar això que deies ara, no? De mostrar les diferents visions sobre un cas concret, parlaves, per exemple, del canvi climàtic, però si els mitjans o les fonts de coneixement venen esbiaixades...
No només ho passa, sinó que es fa evident. El que passa és que nosaltres, quan llegim informació, moltes vegades és com la tecnologia que ens és transparent i no, tenim fe cega en la informació que consumim, perquè no som conscients dels nostres propis biaixos socials, econòmics, de raça, de classe, de punt de vista de rotllo. Si tu mires la història del món només com a cultura occidental, el paper es va descobrir en un segle. I si el mires com a cultura universal, resulta que la Xina ho feia 14 segles abans, o 15 o 16, o els que siguin. Llavors, clar, la Wikipedia què et permet? Primer, la traçabilitat de la informació, detectar d'on s'ha agafat la informació, i si resulta que aquella informació és esbiaixada, incompleta o errònia, un altre usuari la pot arreglar. És una mica com el mètode científic. És vàlid fins que una altra persona no ho corregeixi o no ho millori. I mostrem les nostres vergonyes, per dir-ho així.
És un reflex al final de com és la nostra societat.
Clar, si tu mires la Wikipedia en català, tindrà més contingut sobre cultura catalana i el nostre entorn mediterrani, per dir-ho així, i si mires una Wikipedia del sud-est asiàtic, tindrà altres continguts amb uns altres biaixos. I no només això, sinó que et fa evident que hi ha cultures, per exemple, al mateix sud-est asiàtic o l'Àfrica subsahariana, que no tenen tradició escrita. Tradició escrita de publicació científica d'un tema, i que quan busquem informació per explicar una tradició de l'Àfrica subsahariana, acabem citant informacions d'universitats anglosaxones que porten el seu viatge postcolonial o colonial directament, perquè són les fonts publicades. Què fa la Wikipedia? Posar en evidència tot aquest sistema de publicació de continguts i de generació de la informació. Què es fa, com es genera la informació, com es tegeix per considerar-la coneixement, i com nosaltres, com a lectors i com a consumidors, hem de ser més crítics o hem de fomentar aquest esperit crític a l'hora de consumir informació.
Mm-hmm. Parlaves de les diferències segons la zona. Parlem de la Wikipedia en català. Probablement és una de les que està més ben nodrida o més avançada. És jo crec, diguéssim, un bon referent. És a dir, en aquest sentit, el català té certa bona salut, si parlem de la Wikipedia. A què es deu, això?
Que no tenim frens, per dir-ho així. Nosaltres tenim una cosa que, per mi, l'aportació universal dels catalans és la seva societat civil. Tenim una societat civil compromesa, on, amb l'absència d'un estat o amb un estat considerablement en contra, la societat civil té tradició d'estar organitzada i de dir això ens ho fem nosaltres, des de la Renaixença fins ara, per dir-ho així. Llavors, això no és... Nosaltres ho donem per fet, però la resta de societats no tant. Llavors, en un moment, de fet, la Wikipedia en català va ser la segona en tenir articles després de l'anglesa, i un dels motius pels quals el projecte és multilingüe, perquè hi havia un editor per allà i va dir, hosti, això és codi lliure, no? Si ho podem fer en català, puc fer un fork en català? Sí, tira milles. I a partir d'aquí van sortir, la Wikipedia en català va sortir mesos abans que la castellana. I és... Clar, hi ha tota una comunitat que ho fem. Per què ho fem? Primer, perquè ja tens un perfil cultural o de curiositat, perquè t'agrada, que és un hobby, com podria ser fer sudokus, col·leccionar cotxes, o, saps? O sigui, és una afició, però que té un retorn social. Però la comunitat, sabem que si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. En d'altres comunitats, diuen el que diuen els americans allò del take it for granted, ho donen per sobreentès que algú ho haurà fet. En català saps que si no ho fas tu, ho fa el Manel, i si no ho fa el Josep, que més o menys ens coneixem tot perquè literalment són quatre. I llavors és, hosti, s'ha mort aquest, no sé què, anem corrents a editar, anem no sé què. Està passant això, hosti, va, ja tens un sentit de col·lectivitat que és molt important, i després aquesta consciència lingüística de dir les majors, diverses empreses o valoren la salut d'una llengua a nivell digital si veuen quina comunitat hi ha a la Wikipedia i quin impacte té. Poder accedir a la informació en la teva llengua és molt important. Nosaltres tenim la sort de ser bilingües i tenir una llengua que és d'abast global, per dir-ho així. Però en moltes comunitats la Wikipedia és la primera enciclopèdia que s'ha fet mai en la seva llengua. Mai s'havia fet una enciclopèdia en Cherokee, mai s'havia fet una enciclopèdia en Tamil, mai s'havia fet una enciclopèdia en Urdu. I no hem d'oblidar que gran part del món no sap anglès. Que internet no és en anglès, o no hauria de ser en anglès. I llavors és, jo ho faig des del meu punt del món, que és on es parla català, i llavors ho faig així, i vull que estigui el més bé possible, perquè jo sé que quan faig una cosa la mira molta gent, i estic ajudant a gent que està estudiant, estic ajudant a ciutadans que volen tenir una opinió sobre un tema, i estic ajudant de la manera més neutra possible. Amb els meus biaixos, sí, però els faig evidents dient, mira, això ho he agafat del Guardian i no ho he agafat del Financial Times. Si vols, completa-ho tu i ho anem fent, i aquest concepte de wiki de no és que sigui erroni, és que s'incomplert, sisplau, ajuda'm, penso que és molt potent a nivell social també.
Què et mou a obrir un article nou? A dir, sobre això no hi ha entrada a la Wikipedia, vaig a fer-la.
A mi m'agrada molt iniciar articles i sobretot edito temes que no en sé. Sobre temes que no en sé. O sigui, és com compartir uns apunts, en el fons. Ara estic estudiant temes d'Àsia i cultura asiàtica, Xina i coses d'aquestes. Doncs aquest estiu, per dir alguna cosa, vaig començar l'article Cultura de la Xina, que no estava en català. Què és la cultura de la Xina? Hosti, un tema complex. Doncs anava fent la moda, la història, el no sé què, la gastronomia... Mentre anava fent, mentre jo anava llegint en anglès, en francès, en italià, anava fent els meus apunts, els posava allà. Què pot passar? Que un altre usuari vingui i m'ho millori. Ostres, de conya. Què pot passar? Que un altre usuari vingui i consumeixi els continguts. De conya. Jo això ho faré sí o sí. Doncs aquesta cosa si tens una mica de cultura del voluntariat i saps que el que tu fas té un impacte gegant, és molt bèstia. O sigui, jo veure, de vegades estic fent un article sobre les festes d'altura, que l'ha fet un altre usuari, però estàs buscant informació, edites alguna cosa i veus que a la propera cerca de Google que fas tu ja està indexat el teu contingut. Dius, ostres, estic fent una biografia i mentre jo busco informació sobre aquesta biografia ja em surt el meu propi article. Això saps que és superpotent, perquè dius, posar informació acurada sobre un tema o sobre un tema que a mi m'interessa o sobre un tema que jo estic aprenent a l'abast de tothom, per mi, a mi m'agrada molt. O sigui, m'agrada molt l'impacte, després m'agrada molt a nivell particular perquè són les meves fricades i jo vaig aprenent, però penso que té un potencial molt fort ensenyar què és col·laborar de manera distribuïda i de manera desinteressada, i a més, sobretot que hi ha aquí una cosa que és més de, potser del segle XX-XXI, aquesta cosa de deixar-ho a mitges, també és certament còmode. Hi ha moments que em criden per anar a fer el sopar o no tinc temps, o em canso d'aquest tema i dic, jo ho deixo aquí, faig un esborrany, si vols seguir un altre, que continuï. Però saps que aquella pedra ja és una mica més alta, una mica més de sorra, un granet de sorra, i això és superpotent, m'agrada molt.
Comentaves ara això, que edites un article i a la següent cerca de Google t'apareix. Segurament una de les coses que ha ajudat més a potenciar la Wikipedia és aquesta bona relació, jo diria que és un win-win que tenen la Wikipedia i Google, que no oblidem, segurament és el cercador amb una quota de mercat més gran que hi ha al planeta, i el fet de que els resultats de la primera pàgina de Google en molts casos vinguin nodrits des de la Wikipedia, això ajuda. Fins a quin punt hi ha una dependència?
Aquí,
o qui depèn?
Hi ha dos temes d'amor-odi. Et diré el primer. Una, que la Wikipedia en català té molt bona salut a nivell de continguts, a nivell de comunitat, però té una mala salut a nivell de visites. Perquè per nosaltres, moltes vegades quan busquem informació, l'idioma, la llengua és transparent. El català és la llengua marcada, però si no, tu busques informació, quan s'han mort no sé quantos, et surt en castellà i ni veus que està en castellà. Llavors, els dispositius electrònics per defecte venen en castellà. Si no ho mires, si no fas el punt a favor de convertir els teus dispositius en català, no va. Què passa? Que només el 3% de les lectures que es fan a l'estat espanyol de Wikipedia són en català, quan per pes demogràfic haurien de ser un 16, un 18 o un 20x. Llavors, aquí tenim un problema molt gros, que és tenir un molt bon contingut que ho miren molt bé, tenim 40-50 milions de pàgines vistes cada mes, però hauria de ser molt més, perquè la gent no busca el contingut o té els mòbils, els dispositius o l'ordinador configurat en castellà i no se n'adona. Pots veure, he estat amb polítics, amb diputats, o que veus que dius, hosti, que tenen el portal en castellà, ai, hosti, no ho sabia. Hosti, tio, que ets un partit que sí, no hauries... I no ho veuen. I l'altra cosa que hi ha, que seria la segona, és que Google cada vegada més fagocita el contingut de les pròpies webs. I amb el seu knowledge graph i d'altres coses, t'ensenya el contingut o directament amb cerques de veu, sense informar d'on ve o informant-ho de... I llavors, clar, això, ara, cap problema, perquè a més hi ha un projecte que es diu Wikidata, que hi ha totes les dades estructurades, però posa en risc el projecte a mig termini, de dir, si hi ha tota una generació que creix i no està acostumada a consumir contingut dins de l'enciclopèdia, ja el percentatge petit que es converteix en editor és molt més difícil d'assolir-ho.
Jo crec que això ens passa quan naveguem o quan fem servir la tecnologia, ens passa com quan veiem una persona estrangera que ens sembla que pel fet de parlar-li en castellà ens entendrà més bé i no té per què, no? I a vegades pensem que fent una cerca en castellà trobarem més resultats i com bé apuntaves, la Wikipedia en català és prou rica i generosa com per donar-nos bons resultats. I personalment, jo conec casos que a secundària, els estudiants de secundària els hi prohibeixen o els hi diuen que no facin servir la Wikipedia a l'hora de fer treballs, per exemple, però en canvi a la universitat casos de que sí, que diuen que si no sabeu això aneu a buscar-ho a la Wikipedia. Què els hi hem de dir als nostres joves? Que hi vagin o que no hi vagin?
Que hi vagin i que l'editin. Jo crec que hi ha una incultura tecnològica per part del professorat que s'ha de canviar el xip socialment. És un projecte que ja té 20 anys, no podem parlar de la Wikipedia com parlàvem fa 15 anys, òbviament. Jo formo part d'una associació que es diu Amical Wikimedia, que ens dediquem a fer aquest tipus de projectes on, per exemple, alumnes des de secundària fins a postdoc es dediquen a editar articles de Wikipedia com a deures de classe. Per què? Perquè fas retorn social, has de fer síntesi de coneixement, no pots copiar la Wikipedia perquè l'has d'escriure tu, i a més, això funciona, bueno, té tota una dinàmica que és prou interessant. Quan el professor està dient no copiem de la Wikipedia, potser el que ha de pensar és estic fent un mal treball, estic demanant uns deures dolents. Si jo puc, em dius, explica'm la història de no sé quantos, òbviament agafaré un text que estigui explicat i què ha de fer? Reescriure'l? Ho pot fer, però no estàs afegint valor. Demanen què significa. Mira't aquest article i explica'm que... O relaciona dos conceptes, uns quantos. És obvi que els humans traiem el camí més curt sempre que podem. No té cap sentit de dir, si jo busco una informació que està ben explicada d'un tema que m'han preguntat, intentaré fer el mínim esforç, perquè si faig més esforç és que no... Biològicament no sóc competent, per dir-ho així. O sigui, intentem... Llavors, potser el que hem de demanar és un altre tipus de programa. En un moment històric que hi havia escassetat de la informació, potser buscar informació era la part interessant, però en un moment històric on hi ha sobreabundància d'informació, potser el que hem de fomentar és el criteri. És a dir, ostres, què és el criteri? I sempre hem dit que la Wikipedia és el punt d'entrada del coneixement. Hi ha totes les referències on a partir d'aquí pots llegir tota la informació, pots llegir llibres i no t'ho acabes, Però, clar, ja no funcionen els mateixos deures que l'any 1995.
Sí, sí, sí. Segurament aquest seria un debat per un altre Matrix de com el sistema educatiu ha quedat una mica ancorat en el passat. Com creus que impactarà a una font de coneixement que és gestionada per les persones l'evolució de la tecnologia? És a dir, temes com la intel·ligència artificial, machine learning, la capacitat que màquines siguin capaces de generar articles a partir de traduccions d'altres idiomes o a partir de, és a dir, replicar el que fan els humans, que és anar a buscar mitjans de comunicació o fonts oficials d'informació i generar articles a la Wikipedia.
Això ja està passant i és una bona notícia. Per mi, una de les coses que hem de tenir en compte és que el món és multilingüe, que hi ha 6.000 llengües al planeta i que hem d'intentar accedir al coneixement en aquestes 6.000 llengües. Òbviament, hi ha articles... Jo crec que hi ha d'haver una combinació entre humans i màquines. A la Wikipedia hi ha... Potser el 30-40% dels editors a la Wikipedia en català són bots. O sigui, són editors que fan tasques de correcció ortotipogràfica, actualització de continguts, actualització de resultats... O sigui, hi ha molta informació que està estructurada que ja es pot anar actualitzant. Hi ha un projecte que es diu Abstract Wikipedia, que està en curs ara, que bueno, està en desenvolupament, que el que planteja és que quan tu fas una cerca, via un sistema de dades estructurades, et crea, et genera l'article al moment amb tota la informació estructurada que hi ha. Uh-huh. Dius, això pot servir tant per fer uns pre-articles que després l'usuari humà els acabi convertint en articles, igual que ara fem amb la traducció assistida. Jo quan faig articles, moltes són traduccions de l'anglès i faig un match en blat entre anglès, francès i les llengües que més o menys domines. Però si un sistema de tecnologia, diguem-ho així, em serveix un pre-article i llavors un humà el confirma i diu, sí, sí, està tot acurat. És un potencial. Quines pèrdues tens? La localització de contingut, que en el tema de programari la localització és molt important. Uh-huh. Doncs aquest, adaptar-ho al teu context cultural. Quan expliquen coses, és molt divertit. Per exemple, hi ha l'article del pancake. Els francesos li diuen que és com una crepe gruixuda. I en canvi, l'article de la crepe, els anglesos diuen que és un pancake finet. Clar, saps? Clar. Això és, sembla una tonteria, però això és localització de continguts, perquè fas un referent cultural conegut pel lector i l'adaptes perquè pugui entendre una informació. Això, a les màquines, estem en un sistema de desenvolupament que és molt difícil entendre, fer entendre o generar de manera automàtica o semiautomàtica el context cultural. Llavors, penso que el gran repte és aquí. Però la utilització de la tecnologia per la generació automàtica o semiautomàtica de continguts multilingües, amb el GPT-3, GPT-4 i totes aquestes coses que estan sortint de capacitat de processament del llenguatge, és una molt bona notícia per la humanitat, penso. Perquè tota aquesta tecnologia permetrà arribar a un internet molt més divers i molt més multilingüe, que això generarà un sistema de veus que se sentin incloses a participar, per dir-ho així, que tinguin ganes de fer coses, i que esperem que sigui molt més diversa que no els primers anys que hem estat amb tot un seguit de llengües postimperialistes monolingües. I hem de tirar cap a que la tecnologia permeti aquesta diversitat.
Qui paga la festa a la Viquipèdia? Perquè entenc que abans deies només en català 40 milions de pàgines vistes, 50 milions, i jo seguia pensant, ostres, aquí sí, deu haver-hi una despesa amb servidor
important. Hi ha un servidor potent. De fet, depenent dels mesos i d'això, està entre les 10 webs més visitades del món i és l'única que no és d'una gran corporació o d'un projecte estatal. La part bona d'això és que la paguem entre els lectors. Saps aquella ràtio que et surt un banner un cop l'any aproximadament que et diu, hosti, dona'm algo, un cafè... Tots els editors són voluntaris. Hi ha un grup que són 100, 200, 300 persones que són professionals que es dediquen a temes legals, a informàtics, desenvolupament de software, estructura, o sigui, infraestructura, que és la Fundació Wikimedia, i després els editors són voluntaris. I amb aquells diners el que es paga és tota aquesta infraestructura i alguns programes com el que feia de Mical, que deia d'anar a fer classes a les escoles. Què passa? Encara que una de cada 10.000 persones faci clic, si tens 40 milions de visites, doncs clar, només en català, pensa que són 6.000 milions de pàgines que se serveixen al mes aproximadament. Ja ho estic dient de memòria, eh? Potser... Ara diria que són 18 bilions americans de pàgines que se serveixen al mes. Amb una ràtio molt petita de clics, acabes tenint un pressupost de 100-200 milions de dòlars, que és el cost de mantenir-la.
Sí, al final és... Amb això de la publicitat, tothom sempre diu jo m'ho miro, però jo no pago mai. És que no... són ràtios molt petites, però clar, si estem parlant de milions de persones que veuen aquest banner, només que un 1% facin clic i facin el seu donatiu, doncs parlaves això, no? 100-200 milions de dòlars que són...
I aquí hi ha el risc de com fas aquest projecte, és un risc de la comunitat, com ho fas sostenible a mig termini quan cada vegada més anem a interfícies de veu o a projectes que tercers estan reaprofitant la teva informació estructurada, que és Wikidata, que és la base de dades que hi ha al darrere de Wikipedia, per dir-ho així. Llavors, aquí sí que tenim un risc a nivell comunitari, que el banner funcionava el 2010, funcionava el 2020, però jo penso que s'ha de repensar l'aportació a nivell de com es fa. La proposta que s'ha fet ara, que això ja és més específic, és una cosa que es diu Wikipedia Enterprise, que el que fan és cobrar-li una taxa molt, 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 molt petita a les grans majors com Google, que reaprofita la teva API amb un canó, clar, si nosaltres tenim 16 bilions americans, ells tenen molt més reaprofitant la informació. Llavors, si cobres un cànon petit a les grans majors, que això funcionés així. Com fan els sistemes de si l'API fan l'API, el projecte aquest, no sé com dir-ho ara, a nivell de ràdio, que és l'API. Si tens 1.000 consultes, és gratis, però si tens 100 milions has de pagar-lo. Doncs estan per aquí.
Un API seria una eina que connecta diferents plataformes, al final. És, de fet, API és Application Programming Interface i el que fa és això. Seria un traductor entre dos programes diferents perquè es puguin entendre i traspassar dades l'un a l'altre. Entenc, per tant, que la relació... Amb aquestes majors, amb els Amazons, Googles, Facebooks, Microsoft de torn, estan condemnats a entendre's amb la Wikipedia, perquè d'alguna manera és una mica el que dèiem abans, no? Un win-win.
És un win-win i penso que sí que estan condemnats a entendre, perquè tu pots tenir... Què li passa a la Wikipedia? Que només funciona a la pràctica. Tu no pots tenir un exèrcit de voluntaris en totes les llengües del món o en la majoria de llengües del món a les quals són actives per fer el polir coses de traducció, coses d'idiomes, coses de localització... Això és un enriquiment que serveix a tothom. I cada vegada més, amb aquests sistemes d'aprenentatge semiautomàtic d'idiomes, això, sistemes de processament de la llengua, tenir un exèrcit de beta testers, que és el que són els wikipedistes, són gent distribuïda per tot el planeta, cadascú amb les seves interessos, crítiques, no sé quantos, cadascú amb el seu idioma, que està predisposada a validar tot allò que tingui a veure amb un idioma, perquè no només acaba sent Wikipedia, són comunitats que se solapen moltes vegades en altres projectes com Softcatalà o en projectes de traducció de continguts, en projectes de traducció del Twitter, o sigui, són comunitats que tens comunitats, allò que diuen els engaged communities, allò del rotllo, hosti, tens comunitats que tenen ganes de fer coses i que això és una base de dades que és or, per dir-ho així, perquè rotllo, hosti, gent que em testeix el projecte, que no sé quantos, i entenc que també, això vam parlar amb alguns directius de Twitter, també que també valoraven l'existència i la vitalitat d'una comunitat lingüística a l'hora de traduir o no la seva plataforma d'altres coses. I el que deia abans, Wikipedia és un termòmetre per això.
Parlem més enllà de la Wikipedia. Abans, al principi, comentaves que en el teu dia a dia t'agrada connectar aquest món del negoci amb la cultura, el món digital. Quins són els reptes amb els que et trobes en el teu dia a dia? Amb què estem més peixos? Amb què hem d'avançar en aquesta connexió?
Per mi hi ha un tema que és... no estem allò que diuen un Carrefour, un creuament de camins a nivell tecnològic, però és possible. O sigui, la visió d'una internet monolítica o una internet diversa, sigui a nivell d'actors, ara mateix ens està morint fins i tot l'HTTP, que les webs amb les apps, cadascú està en la seva plataforma, fan tot el possible perquè no te'n marxis d'allà, amb generacions de contingut que perd el concepte d'hipervincle, això és un risc per se. I l'altre és aquest que deia abans de la internet multilingüe, la internet monolingüe. Ara mateix, com a ciutadans, tenim el repte d'exigir tant a plataformes com als llocs on consumim, que cada vegada més consumim tot per internet, des de fer la compra, a demanar X, a consumir cultura, que estigui disponible en la nostra llengua i exigir-ho de manera natural. Per mi, ja vaig fundar un projecte que es deia Drets Digitals fa uns anys, que era un divertiment, però que en el fons era que s'apliqui la legislació que hem aconseguit o que ens hem posat d'acord com a ciutadania en el món real, que s'apliqui a internet. Que si tu tens uns drets del consumidor d'etiquetatge, distribució, procediment, traçabilitat de la informació, que s'apliqui també, que internet no sigui el Far West en aquest sentit. Sembla una tonteria, però les lleis, ja sabem el que costen, moltes no estan adaptades. O no, l'administració no té capacitat de punible perquè estan en un altre estat, perquè estan en un altre... I és difícil. I com a ciutadania hem d'exigir aquest tema, primera, que puguem expressar-nos en la nostra llengua, tant a nivell d'escriure, hi ha webs com aquella, no sé quina, TripAdvisor, que no et deixa posar comentaris amb... Ja m'han vist. No la faré servir si no em deixen fer servir el català. D'altres, que no em deixen... No puc accedir a la informació en la meva llengua. I d'altres, que cada vegada més estem anant cap a dispositius de veu o el que vingui després, que si jo no puc fer-ho amb la meva llengua, a mi em sap molt greu, se'm fa raro parlar-li el cotxe en segons quins idiomes. I tu dius, val... Però és que si penses en una generació de tercera edat que cada vegada és més gran, tindran accés a dispositius en els quals no poden interactuar o han de fer-ho en una llengua que no és la seva llengua materna. I aquí tenim un repte. I és on, per mi és allò de hem de ser exigents perquè hi ha dos camins molt clars que on podem anar, però soc optimista.
Aquí al Matrix hem parlat a vegades de com les normes van dues passes per darrere del que és la tecnologia. Quin seria ara mateix l'àmbit més important? Aquest de poder els teus drets lingüístics, privacitat?
Aquí, depèn del dia, et diria una cosa o una altra. Jo penso que és una guerra perduda i em sap molt greu perquè he sigut un gran defensor.
Quina de les dues?
La de la privacitat. La dels drets lingüístics, sóc optimista i et diria que vindrà més per la disponibilitat, perquè la tecnologia ho faci possible, que no per la ciutadania activa que ho demani. Perquè, òbviament, hi ha llengües petites, o l'oficialitat del català, el Parlament Europeu, o això, tens un estat en contra, o que és més o menys sensible. Però si la tecnologia ho fa transparent, és fàcil i no té gran cost per les... el cost de marginal d'incloure un idioma o no, òbviament, voldran tenir més negoci, més de les teves, i incorporaran aquestes llengües. Pel que fa a la privacitat, penso que és una guerra perduda. Des del moment que portem un telèfon geolocalitzat, sigui via geolocalitzat o via les antenes, o... hem cedit masses coses. O sigui, ja no hi ha un pas enrere en segons quins temes, i penso que ens costa molt. Ens escandalitzem quan passen, quan hi ha alguna cosa de no, han agafat 50.000 passwords, ha passat això, o hi ha hagut un... amb els casos puntuals, però no regulem. Aquí, de nou, se li dona molta importància al ciutadà, o es posa tot el pes amb el ciutadà, quan entenc, o hauria de ser l'administració, que es posi, que sigui qui reguli, que sigui molt més exigent amb aquest tema. Exactament igual que el que dèiem, la llei històrica. Hi ha la llei de no inviolabilitat de les comunicacions, que significa que no et poden obrir una carta, que ningú et pot obrir una carta que et deixin a la bústia de casa, però en canvi sí que et poden llegir tots els mails, tots els whatsapps, tota la informació que no està encriptada. Doncs no és res més, això, que adaptar la legislació ja vigent als entorns tecnològics. I això no tenim força com a ciutadania per fer-ho, i als governs falta molta cultura tecnològica. O sigui, no estan en els seus programes de ningú, de cap partit de l'esfera política. I quan ho diuen, no hi ha el pes ni el corpus conceptual per dur-ho a terme.
Ni el coneixement, segurament.
El coneixement, sí. La Unió Europea fa el que pot, han fet l'RGPD, o sigui, han fet coses, però després hi ha tots els lobbies que ho frenen, que ho igualeixen, que és un tema molt difícil que ens afecta molt més del que pensem, però és molt transparent, no afecta directament a la ciutadania, a ningú. Ai, sí, mira, l'Instagram ha fet això, que he buscat alguna cosa, i s'espanta una mica, no, però no passa de la curiositat.
És curiós, perquè moltes vegades, com a usuaris, busquem sempre l'opció gratuïta. No, és que això val diners, no, és que aquí em cobren una quota, i no entenem encara que quan una cosa és gratuïta és perquè el producte som nosaltres i estem venent l'ànima al diable, o per dir-ho més clarament, estem donant totes les nostres dades a aquella empresa que no ens cobra a nosaltres, sinó que li cobrarà a l'anunciant, que després ens ensenyarà, vés a saber quins anuncis, a partir dels nostres likes, no? Venem el nostre criteri. Què em penses amb el teu bagatge en aquesta connexió entre el món de la cultura, el món digital? Què en penses d'aquesta cultura efímera que sembla que entre els joves funciona tant i tan bé? Xarxes com TikTok, les històries d'Instagram... Primer, dir-li cultura a això, sí, potser és molt agosarat, sí, però al final és el que consumeixen, i amb grans dosis.
Jo crec que el que fa la tecnologia és parametritzar i quantificar el que s'ha fet tota la vida. Si anem un pas enrere en xarxes socials, dius, hòstia, a Twitter està tothom cridant i està dient tonteries. Molt sovint, ara tenim parametritzat que en el món hi ha més idiotes que gent considerable. Sí, era una cosa que ens temíem i ara ho veiem. O les converses, tenim documentades les converses de bar de tota la vida, amb totes les demagògies, les tonteries, els diversos nivells de recurs. Fa 20 anys no es veia, no hi havia ningú apuntant-ho, i ara no només ho apuntem, sinó que apuntem nosaltres al mòbil en diversos estats, a nivell del dia, de ràbia, d'alcoholisme, de no sé què, o sigui, ho pots parametritzar. Llavors, amb el jovent actual i amb aquestes noves plataformes, exactament igual, si s'expressaven d'una manera social, artística o creativa en un entorn offline, ara ho tenim parametritzat. Jo estic molt a favor que hagin, d'una banda, potenciat la creativitat. Hi ha tot el tema. Hi ha un munt de gent fent coses, que això a nivell generacional, més veus fent més coses, és bo. Té els seus riscos, òbviament. Som ingenus, és la primera generació que fa aquest tipus de coses. Pateix les mateixes tonteries que vam fer nosaltres de focalitzar-se en la sexualitat, no vigilar amb el tema de privacitat, de què estan fent, qui ho pot veure, qui s'ho pot gravar. Potencia un model de societat de la cultura del joc, que jo et deia, jo vinc de l'internet de col·laborativa, si comparem amb la Wikipedia, i estàs en una cultura de la loteria, del pelotàs, de dir, ei, jo em faré famós i tindré 2 milions de seguidors, però tot això funciona perquè una persona guanya la primitiva i 2 milions de gent la paguen, per dir-ho així, no? Doncs això és exactament igual. Gràcies a les dades de 2 milions d'usuari, tenim un petit ecosistema de TikTokers que es guanyen la vida bé o força bé. Clar, aquí hi ha tot el procés d'aprenentatge com a societat de què en volem fer d'aquesta eina. Però com a eina, una eina, sigui TikTok o sigui la xarxa que sigui, que fomenti la connexió d'idees, la connexió interpersonal i la creativitat, és una bona notícia. El problema és sempre què fas de l'eina, què fas com a societat, no la sabem fer, i sempre hi ha aquesta esquerda que estàvem dient abans. Si hi ha una generació que no la coneix, que no té criteri, que no s'ha aposentat a nivell social, no pot ajudar els seus fills. I és, bueno, doncs, n'hem d'aprendre tots, n'hem d'aprendre tots, perquè a l'instant, potser els pares no ho fem en TikTok, però ho fem en Instagram. I si tens 50 likes, estàs més content que si en tens 25. O sigui, la dosi de dopamina la rebem tots. El tema és com a societat, incorporem això. Per mi, en resum, que la tecnologia hagi ampliat el nombre de veus i hagi potenciat la connexió interpersonal i la creativitat és una bona notícia. Que això ho faci Facebook, TikTok o l'empresa que sigui, no. Mm-hmm.
Sí, realment és un debat que donaria per molt. Estem ja entrant a la recta final d'aquest Matrix d'avui. Àlex, plans de futur.
Meus, el país, personals...
Bueno, explica'ns tu fins on jo puguis que... I si dels projectes en els que treballes, com per exemple la Viquipèdia, si hi ha alguna cosa que veurem els pròxims mesos o els pròxims anys.
A nivell personal, penso que tot el que sigui treballar en aquest triangle entre podem parlar dels projectes de cultura catalana de tu a tu amb projectes de tot el món, perquè no són ni millor ni pitjors que ningú més, que és un tema que, sortint del panorama del mapa conceptual estatal, hem d'aconseguir fer. Igual que dius Volcànic o l'empresa que sigui pot treballar amb tot el món, per què no? O sigui, hem de trencar aquest marc mental, i penso que com a societat la tecnologia ens ho permet, sigui per fer el que cadascú vulgui. En el meu projecte personal, tot el que sigui anar en aquest sentit és bo. I penso que hem d'entendre el que significa aquesta globalitat de xarxa, i que som una veu tan lícita i tan preparada i tan allò com qualsevol altra. Jo penso que aquí encara partim d'un marc mental que potser les generacions més joves ja no tenen. I penso que això, tot el que es ajudi a fer d'aquest pont, jo allà m'hi trobaràs. I després, a nivell social, a nivell de Viquipèdia, per exemple, jo crec que hi ha un repte en aquest viratge que tenim ara, el que et deia de el canvi de la cultura col·laborativa a la cultura del jo. Penso que internet, no vull fer dir allò la nostàlgia, però sí que hem d'aconseguir que projectes tan xulos com TikTok o la plataforma que sigui, l'apartat de col·laboració és superdivertida quan s'aplica a projectes creatius, allò que fan un vídeo i l'altre fa la versió del vídeo i l'altra versió del vídeo i l'altra versió, i és superdivertit, però això hem d'aconseguir socialment recuperar projectes de col·laboració per fer aportacions de més valor, que no siguin només d'oci o amb voluntat de monetitzar, sinó que siguin també de construcció social.
Com, per exemple, entenc que parles de projectes com l'Ice Bucket Challenge, aquell que es va fer famós durant un temps, que la gent estirava una galleda plena d'aigua i glaçons per recollir diners, és a dir, amb finalitat benèfica, recollir diners per la lluita contra la ELA. Estarem atents. Déu-n'hi-do, des de l'època del Commodore 64 fins ara, ha evolucionat això. Clar,
però això és una generació. O sigui, pensa a nivell... Si mires en 5 generacions, que no és res, a nivell de la història de la humanitat... Què ens trobarem? Què ens trobaran els nostres fills? Això és superinteressant.
Ho seguirem atents aquí al Matrix. Àlex Hinojo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
El nostre episodi d'avui s'acaba aquí. Han estat 25 minuts de viatge a Matrix amb l'Àlex Hinojo. Hem parlat de cultura, la Viquipèdia i, en resum, de tot el que és el món digital. Abans d'acabar, us recordem també que podeu contactar amb nosaltres a l'adreça del programa matrix@volcanic.cat i que podeu escoltar els anteriors episodis des del servei de ràdio a la carta de la web de Ràdio Olot, radiolot.cat, i des dels directoris més populars de podcast: Spotify, Apple, Google Podcasts, iVoox. Fins aquí un nou capítol de Matrix. Un agraïment a en Joel Tallant i a tot l'equip de Ràdio Olot per acabar de fer la màgia necessària per fer-lo sortir en antena. I recordeu, ja queda menys pel pròxim Matrix, amb nous personatges i noves històries del món connectat en el que vivim. Avui, però, desconnectem.
Matrix, amb David Janer.